passatgers, embarquin per la porta IB3. Ignition.
Senyores, senyors, benvinguts en el nostre avió. Això és el darrer vol a Formentera. Estarem volant fins a la una de la matinada per començar per terres mallorquines i per parlar de sa música de Salvatge Cor. El grup estarà junt amb Ferran Palau en concert aquest mateix dimarts en el Teatre Principal de Palma. Després entrarem amb Neus Torres a sa sala VIP, avui per parlar de Bansky, de Gustav Witzu, o com es digui, i sobretot de sa maledicció dels bailaores flamencs. Sí, es veu que existeix una cosa així. I completarem es vol amb una caixa negra dedicada a John Le Carré i amb un nou capítol de sa història de la lubricació.
Darrer vol a Formentera, de 12 a 1 de la matinada a IB3 Ràdio. Perquè tens dret a la nit.
Bona nit, Àlex Berlanga.
Bona nit, Vicent Tur.
Estàs seguint la història de la lubricació?
Sí, avui segon episodi.
Segon episodi, és molt interessant.
Sí.
Molt bé, anem a lubricar la nostra ment veient a veure què diuen a Twitter.
Apaguin els dispositius.
I mira, comencem per la part política, perquè és tendència aquest dilluns Otegi. Sí, Arnaldo Otegi, líder de H. Bildu. I és que el Suprem ha decidit per unanimitat que se celebri un nou judici per el cas Bateragune. Recordem que Otegi ja va complir la pena de presó abans que aquest alt tribunal anul·lés la condemna a Estrasburg. Bé, el futbol ha eclipsat Twitter. Trending topics com Atalanta, Chelsea, Dortmund, Manchester United, Sevilla, Bayern, Liverpool... Sí, sí, parlem dels vuitens de final de la Champions League, on s'ha emparellat els equips que disputen aquesta lliga. I tothom parla de futbol a Twitter. I això sí, qui ha estat la principal tendència durant pràcticament tot el dia ha estat Google. ¡2020! No ha parat de portar-nos males notícies. Coronavirus, les morts de Kirk Douglas, de José Luis Cuerda, de Richard Corbin, la pèrdua de Donald Trump a les eleccions nord-americanes... Mira, aquesta sí que és bona.
Pensava que anaves a dir que s'havia mort.
No. Què més podia passar aquest 2020, Vicent? Doncs mira, la caiguda mundial dels serveis de Google.
Oh, no, per favor.
S'ha caigut Gmail, s'ha caigut YouTube, s'ha caigut Google Maps, entre altres dels serveis que ofereix aquest gegant. I tot això ha estat al migdia i la gent s'ha tornat boja, imagina't. Histèria col·lectiva, manifestacions, disturbis... ha estat en boca de tots, però per sort, en menys d'una hora es va solucionar tot i no ha passat res, en veritat.
Parlem de l'actualitat de les Illes Balears ara mateix i ho feim centrats en la pandèmia de coronavirus i en la seva afectació a les diferents illes. Mallorca passa a nivell 4. Reunions de 6 persones, només 6 persones, també en Nadal, també s'ha nit i és dia de Nadal, i bars i restaurants tancats a les 6 de la tarda els caps de setmana.
Mallorca entra aquest dimarts en situació de risc extrem davant la Covid i passa al màxim nivell de protecció, el 4, per la qual cosa en la nit de Nadal, dia 24 de desembre, només podrà en reunir-se un màxim de 6 persones de 2 nuclis de convivència diferents. L'illa es mantindrà en aquest nivell 4 almenys fins al 28 de desembre.
Les diferents illes estan sofrint evolucions diferents. Mentre els contagis d'escorona es multipliquen a Mallorca, a Eivissa la situació millora i l'illa recuperarà aquest dimarts el nivell 2.
Això significa, entre altres coses, que les reunions en exterior podran ser de fins a 10 persones, 6 en interior. Bars i restaurants podran omplir fins al 70% de l'aforament interior.
Es dona la circumstància que cada illa de les Balears està en un nivell diferent d'alerta davant de la pandèmia. Mallorca en es 4, Menorca ha passat des 2 en es 3, Eivissa des 3 en es 2 i Formentera segueix en es nivell 1. Caution, wake
turbulence. Estàs entrant a l'àrea de turbulències.
Per descansar una mica dels virus, anem a parlar de comerç i de la multinacional Amazon, a la nostra àrea de turbulències. Tal com va avançar IB3, el gegant del comerç electrònic ja està operant des de Palma.
Amazon ha instal·lat un primer centre logístic provisional al polígon de Sonoms, a Palma. El desembarcament d'Amazon a Balears també ha provocat les primeres reaccions entre el sector del petit comerç. La patronal, la Fedeco, avisa que l'arribada del gegant de venda online empitjorarà encara més la situació del comerç a les illes, que ara mateix ja és dramàtica.
No hi ha cap dubte que la situació del petit comerç és molt greu. El que no veiem tan clar és que el centre logístic d'Amazon vagi a empitjorar de forma decisiva aquesta situació. Si Amazon posa un centre de distribució a Palma, segurament és ja per satisfer una demanda que és preexistent.
Els representants del petit comerç demanen tant al govern com a l'Ajuntament de Palma que no facilitin a Amazon la creació d'un centre logístic propi a Balears. L'empresa Tipsa, que és ja la que gestiona la nau on es centralitza aquesta logística d'Amazon a Somoms, és d'origen espanyol, però gràcies a Amazon ha fet el salt a Portugal i Andorra. I ara Tipsa és la pista d'aterratge d'Amazon a Balears.
No pensam ni que el govern ni que l'Ajuntament puguin impedir, de fet, la creació d'un centre logístic d'Amazon a Mallorca. Com tampoc no poden impedir que es posi, no sé, una botiga de Zara, per posar un exemple. I el que és encara pitjor pels petits comerciants és que segurament una part dels consumidors estan contents que Amazon desembarqui a Mallorca, si això vol dir que els seus paquets els arribaran encara més ràpid.
Àrea de turbulències. Darrer vol a Formentera, el programa que mai no toca de peus a terra. Liberty clapping over hill and plain. Seems how they never stop. Liberty clap, liberty clap, liberty clippity, 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 clippity clapping along. There's a pluck of jaw to back.
Obrim plana de cultura aquí al darrer vol a Formentera. Polèmica en els Premis Ciutats de Palma. El jurat deixa fora l'artista Alicia Framis, tot i que era la més votada. La decisió va propiciar la dimissió d'un dels membres de jurat, l'artista Susi Gómez.
El jurat del Premi Ciutat de Palma ha explicat que no han decidit que les obres de Framis no tinguin qualitat, sinó que havia primat l'actualitat de les obres, deixant de banda així l'artista Alicia Framis. L'artista, és clar, no ha quedat gaire satisfeta amb aquestes explicacions.
I el pintor eivissenc Rafael Turcosta, que ha complit, per cert, ja els 93 anys, presenta l'exposició La llum del fragment es baluart a Palma.
És la retrospectiva més important mai realitzada sobre la seva obra, que es podrà visitar fins a l'abril de l'any que ve. La mostra està integrada per més d'un centenar de peces que mostren allò que defineix el seu estil, com l'ús de la llum i els colors.
Això és una mica més dur que no els quadres de Rafael Turcosta. Gòlgota, banda de doom metal, actua a la sala Es Gremi aquest divendres.
Es tracta d'una de les bandes més veteranes del panorama heavy balear, fundada en 1992 per Vicente Pallà. Han publicat 5 àlbums, el darrer Erasing the Past de 2019.
No m'ho puc creure.
Mi nena dice así cuando se acuesta sobre mi sexo. El sexo que la hace feliz.
Ja crec que aquesta és l'única cançó que vam cantar en castellà, és de Girona,
Sopa de Cabra.
Sopa de Cabra, que és cantant viu per aquí, per Eivissa. És un gran èxit.
Sí, sí. Bé, Vicent, tu saps d'aquest gran dit de fulleu, fulleu, que el món s'acaba?
Sí.
Doncs bé, la policia belga va interrompre aquest cap de setmana una orgia il·legal per no respectar, òbviament, les regles anticoronavirus.
No és la primera, jo crec que ja n'han donat altres.
És la tercera. La tercera en menys d'un mes. I bé, aquesta orgia que celebrava la localitat de Saint-Mand, front, a més, d'una clínica de malalts de Covid-19 que està a prop a la frontera amb França i en la qual participaven més d'un mig centenar de persones. 52 participants en aquesta orgia, tots ells d'origen francès, celebraven un aniversari al segon habitatge d'un resident de la ciutat belga d'Anvers. Tots, incloses noies de companyia, estaven nus o vestits de forma molt lleugera.
És el que té, les orgies.
Clar, no portar roba, clar. Els agents van sancionar a cadascun dels assistents amb 250 euros de multa per incompliment de les mesures anticovid i dues d'ells van ser multats, a més, per possessió de narcòtics i de càpsules del gas de riure.
L'únic que no enquadra en aquesta història, que és molt educativa, com sempre són les històries d'aquesta secció, són les càpsules.
Del gas del riure?
Sí. Per què en una orgia?
Bé.
Estàs allí i t'administres una càpsula de gas del riure, jo no ho acabo d'entendre.
T'imagina que t'estàs descollonant mentre estàs practicant sexe.
Bé, deixem-ho aquí. Anem a fer una petita pausa i tornem de seguida amb més qüestions. Por delante y por detrás. Penetrar tu sexo. Penetrar tu sexo. Penetrar tu sexo. Por delante y por detrás. Por delante y por detrás. Por delante y por detrás.
IB3 Ràdio. Darrer vol a Formentera. IB3 Vicenç Tur. Ràdio.
Parlem de John le Carré, batejat com el Dickens de la Guerra Freda, que ha mort aquest dissabte als 89 anys.
Una justícia que funcioni bé controlarà de manera més eficaç la legalitat de l'actuació del poder. I clar, el poder tampoc té un interès molt gran en crear-se control.
Des de les 7, a l'informatiu matí, Sandra Martínez ens ofereix un complet repàs informatiu, amb connexions en directe, novetats de darrera hora i reportatges en profunditat. IB3 Notícies. Compromesos amb la informació. Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Alcúdia 89.2.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Seguim en aquest darrer vol d'IB3 en ràdio i bé, portem un any que volem que acabi ja i el que puguem sobretot oblidar per aquesta mala situació que ens està fent vivint aquest 2020. Però si hem de buscar un punt positiu, especialment aquests darrers mesos, està sent la música. Parlem de la música en directe, perquè encara que hi hagin restriccions sanitàries, la música ha estat sempre present i ho continuarà estant. I aquest dimarts, al Teatre Principal Municipal de Palma, tindrem una doble actuació. Per una banda, estarà la banda catalana de Ferran Palau i acompanyant-lo tindrem els mallorquins Salvatge Cor. I és per això que avui tenim a l'altre costat del fil telefònic a Llorenç Romera, cantant i guitarrista de Salvatge Cor. Llorenç, molt bona nit i benvingut.
Bona nit, com anem?
Molt bé, Llorenç, com dèiem, per sort, encara que amb aquestes limitacions, la música en directe aquí a les Illes, per sort, no para.
Sí, seguim fent feina. Aquesta manera de fer que això no s'aturi. Hem de seguir, si ara sí, i adaptar-nos a la situació, evidentment, però no podem aturar.
Però bé, Llorenç, explica'ns com ha estat aquest 2020 per a tu i els teus companys de Salvatge Cor.
Ha estat una mica estrany perquè han rebut alguns premis, el millor diguis que en Bruixes, han pogut sortir a tocar de fora, Girona, València i també Barcelona, però després han tingut això de la Covid, molt de concerts que han caigut, molts eren molt guapos i... I clar, és aquesta mescla, no? De moment de semblar que arrencàvem i després hem de tornar a aturar.
Sí, perquè a més molts grups, per la seva banda, sí que van poder aprofitar aquesta aturada d'activitat cultural per poder avançar amb la composició de noves cançons o altres projectes. També ha estat el cas de Salvatge Cor?
Sí, tenim noves cançons. Hi ha hagut un canvi també de components i hem aprofitat una mica tota aquesta dinàmica d'anar d'un lloc per l'altre i hi ha noves cançons que sortiran l'any que ve.
I com bé deies, va ser el setembre de 2019 quan va sortir Bruixes, aquest primer disc de Salvatge Cor, una gira de presentació que va quedar una miqueta aplaçada, no? Ja de cara per al 2021, no? O com són els vostres plans?
Sí, sobretot ens va passar que teníem minigires per Catalunya, dues, el mes de març, el mes d'abril, i també alguns bolillos o festis en l'estiu. Els concerts de l'estiu encara els farem l'any que ve, és a dir, això ho tenim, per als altres ja ho veiem més complicat, i també amb un nou material que ve, cercarem un altre plantejament.
Sí, perquè per sort una cosa que sí que podem dir que molts de concerts en general no s'han cancel·lat sinó que s'han aplaçat a altres dates perquè la gent, sigui quan sigui, pugui gaudir d'aquests concerts i de la música en directe.
Sí, i a més que sempre hi ha bona resposta. Aquí a Mallorca, per exemple, en l'estiu ha vengut molta gent i tot on s'ha penjat el cartell sold out. També a Barcelona ha passat moltíssim, no?, que naturalment els aforaments eren més reduïts, però tot i així hi havia moltes ganes de sortir i de veure concerts, tot i que sigui amb mascareta, però hi ha moltes ganes de veure música en directe.
Sí, perquè a més, una de les coses que podem presumir una miqueta, no?, que sempre que hi ha hagut un concert o qualsevol d'activitat cultural aquí a les Illes, mai hem sentit una mala notícia d'un rebrot o de gent que s'hagi contagiat, sinó que sempre tots aquests esdeveniments han estat tot un èxit de públic, d'assistència i sobretot de seguretat.
Sí, això de la cultura et segura és totalment cert, és a dir, no hi ha hagut cap cas així que diguem, ei, hi ha hagut un rebrot, res d'això, i per aquest mateix motiu hem de seguir endavant.
Una cosa que també vareu fer i de manera molt solidària recordo durant aquests passats mesos va ser la finalització d'una cançó amb l'ajuda dels vostres seguidors i la recaptació de diners a Bandcamp aniria a les ONGs de Mallorca Sense Fam i 3 Salut Mental. Bé, Llorenç, explica'm com va anar finalment aquesta iniciativa.
Finalment van comptar amb la col·laboració de Julio Colom que va portar la seva veu, que és increïble, i vàrem penjar la cançó a internet, també ja se pot escoltar a Spotify i ha tingut bona rebuda. Sabem que hi ha gent que ha fet la seva donació, tant a Mallorca Sense Fam com a Tres Salut Mental, i nosaltres estem contents. I cada concert que fem, que n'hem fet uns poquets, intentem recordar a la gent que si volen ajudar, com es poden ajudar. Perquè estaran ajudant en aquestes associacions.
Però explica'ns, Llorenç, com va sorgir aquesta idea amb Vorals, aquesta cançó que escoltàvem al principi? Que la gent col·labori amb la composició de la lletra també d'aquesta nova cançó?
Sí, bé, hi havia com dues vessants. Una era que la gent que volgués podia portar versos a la lletra de la cançó i això va funcionar molt bé. I d'altra banda, l'impuls era veure que hi ha molta gent que això, que ha de fer cua per poder menjar cada dia. I nosaltres, que tenim una posició una mica més privilegiada, el que volíem fer era ajudar. Perquè, per exemple, ara mateix Mallorca sense fam, per la campanya de Nadal, està demanant més i més ajut perquè és necessari, no? Encara que només sigui aportar una bosseta d'arròs, el que sigui, és a dir, tot el que puguem fer és bo i positiu. I amb Vorals vàrem intentar fer això, sobretot donar visibilitat i aportar un petit granet d'arena.
Sí, perquè hi ha que recordar situacions que estem visquent aquí a les Illes, que gent com, per exemple, escoltàvem aquest matí a Càritas a Eivissa, que la feina que, bé, tot el menjar que han destinat el passat mes de novembre és el que normalment ells farien en 6 mesos a l'any, és a dir, que hi ha molta de gent necessitada i amb iniciatives com aquesta sempre ajuda moltíssim. Com dius, això ho podem escoltar, ho podem comprar a la plataforma que teniu a Bandcamp, ho podem escoltar a les xarxes, a Spotify i a qualsevol lloc.
Sí, se pot escoltar la cançó de manera gratuïta i després en el nostre web, salvatgecop.com, hi ha els comptes corrents de Mallorca sense fam i tot salut mental, i qui vulgui fer una aportació, si considera que ha de fer una aportació, ho pot fer.
Dèiem que, Llorenç, que ha estat un 2020 una miqueta estrany, i parlo ja en passat perquè tinc ganes de que acabi ja, però quines previsions té ara mateix Salvatge Cor per aquest 2021 que bé, que ja està trucant a la porta?
Curiosament positives, perquè la mescla de rebre una micona de reconeixement mos anima molt, i amb els canvis de la formació el que farem serà produir noves cançons que ens portaran per nous camins. I això ens feia molta il·lusió, perquè som un grup que no ens agrada avorrir-nos, no ens agrada repetir la mateixa jugada dues vegades. I sí, hi ha cosetes, i com molta altra gent, hem aprofitat aquesta aturada per fer més i més cançons.
Aprofitar, com dius, aquesta aturadeta per fer més cançons. Teniu previsió d'entrar a gravar aquestes noves cançons ja l'any que ve?
Sí, però d'una manera menys ambiciosa, perquè ara mateix, és a dir, econòmicament tampoc ens poden permetre pagar un disc, però sí single, fer algun vídeo i sobretot mostrar les noves sonoritats del grup.
I tenim, com dèiem al principi, aquest concert d'aquest dimarts en Ferran Palau al Teatre Principal de Palma. Llorenç, tinc apuntat que el concert serà a les 8 del vespre. No sé si s'ha canviat l'hora per les restriccions que hi ha ara mateix a Mallorca.
Sí, ha canviat. Ha passat de les 8 a les 7 perquè tothom pugui sortir abans de les 9 del Teatre Principal i arribar a cases.
Això també és molt important. Llorenç, explica'ns què podrem veure i escoltar el públic assistent aquest dimarts al concert de Salvatge Cor.
Veuran que hi ha un nou bateria, veuran que hi ha un nou guitarrista i que la sonoritat del grup deixa una mica de banda el que és el dream pop i el shoegaze per entrar dins d'algo que podríem dir neo-soul, i també una mica de diuen power pop, que és un estil musical que ara està fent s'encendre aquí a Espanya, després també Frank Ocean als Estats Units. És a dir, estem intentant aproximar un altre tipus de sonoritat que pot sorprendre una mica, però me fa molta ganes d'intentar-ho.
Aquest serà l'últim concert de l'any, o teniu ja previsió per fer algun mes el que queda ja del mes de desembre?
No, serà el darrer concert d'enguany. Sí, pot ser, si sorgís alguna cosa improvisada, serà un concert de Nadal, per amics, el que sigui, però, bueno, com ara no ens deixem reunir-nos, aquests plans s'han caigut una mica. Ja.
Doncs ja només ens queda animar a la gent a anar aquest dimarts 15 de desembre, recordem, a partir de les 7 del vespre al Teatre Principal de Palma, a aquest concert de Salvatge Cor, juntament amb la banda catalana de Ferran Palau. Llorenç Romera, cantant i guitarrista de Salvatge Cor, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres en aquest darrer vol a Formentera, a IB3 en ràdio. Que vagi molt bé i molt bones festes.
Moltíssimes gràcies, bones festes també per vosaltres.
Darrer Vol a Formentera, el programa dels teus insomnis. A IB3 Ràdio, quan és la mitjanit.
A la conquista que t'ha comptat l'e, me la concipila que li ve tu ni. A la conquista
Retroflying. I know you deceive me, now here's a surprise. I know that you have.
El nostre moment retro mos porta a final de 60. Un 15 de desembre de 1967, la banda britànica de rock The Who llancen el seu tercer àlbum d'estudi, The Who Sell Out, un magnífic disc conceptual format per cançons inconexes que integren anuncis comercials de ràdio, d'una suposada ràdio titulada Radio London. Això és perquè encara no existia IB3 Ràdio. El primer senzill del disc va ser aquesta cançó, I Can See For Miles. Here's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because of the wild. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys, and now you've got the nerve to say that you still.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva. És que no aturen, eh? Només guanya i guanya i guanya, i ja va líder i fa estona. Sí.
A tot giren a gol!
Oh! Hòstia!
Vaya pepino que ha metido, eh?
Pues, como si fuera un pepino.
Fa estona que no sentíem celebracions com aquesta, fa ganes ja.
La Picolíssima.
Però què li passa a este xaval?
A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
És participació.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera. Estàs entrant a la sala VIP.
Hit it. Senyores i senyors, comencem la tercera part d'aquest programa. Ja tenim aquí en Neus Torres, que està fent de cuniat d'Índies, en Neus Torres, perquè estàvem estrenant, no us ho hem dit, però estàvem... no sé si us ho havien dit, igual sí que ho hem dit, però és igual. Estàvem estrenant en estudi, aquí a Sant Rafel de Fort, que estàs contenta?
Estic molt contenta.
Estrenes l'estudi i m'ho deixes.
Sí. O sigui, he estat amb un estudi molt precari abans, no tenia que estar de peus, no tenia ni cadira.
Sí, l'estudi abans estàvem de peus.
I amb una moqueta que, bueno, allò era una cosa espantosa, i ara que està tot nou...
Però era igual, perquè era com està la barra del bar.
Sí, això sí.
Molt bé, Neus Torres, com estàs?
Molt bé.
Te'n vas, però tornaràs, no?
Tornaré, esper, sí, no? Sí, algun dia me tornaràs a convocar, no?
A veure, nosaltres som incombustibles.
Val. Bueno, esperc. Jo desig que això no s'acabi mai. O sigui,
mai,
tu. Que no acabis mai, no, aquí,
tampoc,
a la ràdio. No.
Neus Torres, Sala VIP, què farem amb ella? Vés a saber què farem amb ella.
Exacte, què fareu
tu,
sense Sala VIP?
Has gaudit, no ho sé, igual la mantendrem, però no ho sé. Les
com la aneu a mantenir?
Sense tu, la mantendrem sense tu.
Sí, em ho diu així.
L'has gaudit mentre durat.
Sí, moltíssim, m'ha encantat.
Perquè
sí.
Quan vares començar no t'agradava mica.
No, vaig pensar, però per què?
Per què del cor? Quina cara m'ha vist aquest home?
Sí, exacte. Sí. Però bueno, li vaig donar una volta i la veritat és que m'ho pas molt bé. Sí, m'agrada molt.
T'has inflat a parlar de la monarquia.
Sí, la veritat és que darrerament...
Que tothom que te coneix sap que és el que més t'agrada.
És el que més m'agrada parlar del rei. I avui, mira, i per acabar no he dut el rei perquè he pensat no vull marejar.
Ja n'hi ha prou.
Ja n'hi ha prou, tu ja ho sap a prou sa gent, no?
Sí.
És que ho vol saber, ja ho sap.
Sí. I és que no ho vol saber, no té remei.
Bueno, que el darrer és que li volen llevar el càrrec de rei, no? Bueno, aquest càrrec que s'ha guanyat.
Sí. No sé quin càrrec s'ha guanyat exactament. Bé, anem a parlar de flamenc nosaltres per començar.
Sí, vinga, va.
Endavant, música. Això és molt polit, és Gerardo Núñez.
Es titules Yerma, a la guitarra, en Gerardo Núñez, com dius tu. T'agrada el flamenc, per cert?
Sí, coses sí, coses no.
Ahà, com jo. Molt bé, idò, resulta que porta aquesta vegada un article que parla una mica de resquillada sobre el flamenc, perquè en el País hi ha un article que es titula La maledicció dels bailaores, escàndols, drogues i presó. Clar, tot això ve arrel del tema dels problemes que ha tingut Rafael Amargo, perdó, aquí de riure, amb la justícia, i que bueno, sembla que no és l'únic ballador que han agafat bueno, en temes una mica russant sa justícia, no? I aprofiten el tema d'en Rafael Amargo, que va ser detingut a Madrid en una operació policial acusat de delictes d'organització criminal i tràfic de drogues, per parlar també d'altres balladors, no? Bueno, el 1 de desembre va saltar aquesta notícia, granadí, en Rafael Amargo, 45 anys, i va caure ell, la seva dona actual, diuen, i el seu productor i un amic. I diuen que la policia portava ja un any seguint a Rafael Amargo, tindrien feina perquè, clar, bueno, un any és darrer any, no molta, no?, seguint, perquè si
no,
estava...
No, darrer no, però si l'arriben a enganxar un any que és molt, molt...
Però, exacte, perquè si en su confinament no es degué moure gaire, però bueno, el cas és que la fiscalia va demanar presó per ell, però el dijous 3 de desembre, després de declarar davant del jutge, ell i la seva parella varen ser posats en llibertat, tot i que estan obligats, això sí, a comparèixer davant dels jutjats dia 1, 15 de cada mes i no poden sortir d'Espanya perquè se'ls han retirat els passaports, o sigui que no podrà sortir a ballar fora. Bueno, Amargo i els altres detinguts han evitat la presó perquè diuen que té un domicili conegut i arrelament, però...
És a dir, perquè el jutge ha decidit que no.
Que no, exacte, efectivament. Però si no, podria haver entrat a presó, Però segueixen estant acusats, això d'un delicte contra la salut pública.
I ja hi haurà un judici, ja veurem.
Exacte, el que ve a ser tràfic de drogues, però se diu un delicte
contra la salut pública.
I n'hi ha un altre de pertinença a organització criminal. Bueno, en el sortir...
Perquè se suposa que feien tràfic de drogues de manera organitzada, llavors això comporta...
Llavors això és... Exacte. Quan va sortir desjutjat, va fer unes declaracions on va qualificar de poca vergonya i poca humanitat haver passat 2 dies tirat en terrabadí dins d'un calabós menjat de merda.
M'imagino que com totes les altres persones que tenen sa mala sort...
De mala sort d'entrar-hi, no? Sí, no fa cap falta, de totes maneres, aprofitant per dir tenir calabossos plens de merda, no?
No és necessari.
No és necessari,
no és
veritat?
Necessari.
Ah, val. S'estrena de Yerma, que perquè per això portam aquesta cançó de Yerma, i la seva adaptació...
Que es va estrenar.
Es va estrenar,
crec,
exacte.
Crec que la primera ballarina el va deixar.
El va deixar. I més gent el va deixar. Bueno, estava prevista per aquesta setmana, va passar de dijous, aquella setmana que el varen detenir, va passar de dijous a divendres amb una roda de premsa aquesta que fèiem al·lusió abans. Bueno, les seves polèmiques per ser el primer home a posar en un nu integral a la revista Interviu, mm-hmm. va ser ell, en Rafael Amargo.
No ho recordava.
I dos, sí. Aquell mes no te vas comprar l'Interviu aquell mes.
Com he pogut oblidar això?
Per voler proclamar un dia de s'orgullo hetero.
Mm-hmm. Sí, això sí que ho sabia.
Veus? I va voler participar en Gran Hermano VIP 7. I
però no la vàrem deixar.
Exacte, es va ofendre molt perquè el programa va rebutjar la seva participació.
Idò, aquest era VIP de veritat. Aquest home s'enganya perquè en aquests programes no agafen VIPs de veritat de vegades.
Eh? Ostres, pues, hauríem de fer la prova tu i jo, no? Aquest... I dir, volem entrar no sé quin Gran Hermano van? No, t'imagines que mos agafen? Bueno, però el cas és que tot això, diuen, no han enfosquit els seus mèrits, perquè recordem que té el Premi Max i les medalles d'Andalusia i la medalla donen el mèrit de les Belles Arts el 2016, eh? Bueno, en la roda de premsa posterior, en el seu alliberament, i sense citar-lo, però Amargo va tenir present a un altre company de taules, com deies tu, que una ballarina l'havia deixat, també l'havia abandonat Antonio Canales, perquè en Antonio Canales també ballava amb ell, a Yerma, i va sortir a l'espectacle, i bueno, en Rafael Amargo va dir que aquesta persona, referint-se a Antonio Canales, no l'havia ni cridat, i que li hagués agradat que estigués també amb ell. Bueno, i després parla aquest article de la història d'en Antonio Canales, que també, déu-n'hi-do, perquè l'any 2000 va patir un incident en un aeroport de Nova York, quan va passar hores, segons la seva versió, retengut seminú, lligat amb altres persones amb grillons, i el motiu de la seva detenció es va deure, diuen, el fet que uns anys abans la policia de Miami li havia trobat haixís a sa butxaca.
Bueno, que igual es baila ahora, sí que tenen mala sort, perquè l'altre és Joaquín Cortés.
Joaquín Cortés, que va ser condemnat a un any de presó que no va haver de complir per quedar-se amb 700.000 euros d'uns socis, o Farruquito, bueno, que podem contar de Farruquito, que l'any 2003 conduïa sense carnet per Sevilla, va atropellar un home de 35 que va morir a les poques hores, i que va dir al principi que havia estat el seu germà menor d'edat qui conduïa aquell cotxe, i després ja va... Bueno, va confessar
que no era així.
Efectivament, i va complir 14 mesos per bona conducta, però estava condemnat a 3 anys de presó.
No me'n recordava de lo de Farruquito, i allò, això era realment Farruquito... bastant immoral.
És que era molt, molt immoral.
Era molt lleig.
Matar molt un home i, a més, dir que set és teu germà.
Sí, és teu
petit.
Germà menor perquè no tingui responsabilitat penal.
En fi.
Bueno, anem a parlar d'altres coses. Anem a parlar d'un senyor que no conec de res. Que
jo tampoc el coneixia.
Me'l presentaré. Gustav Witzow.
El primo de novela que le gusta comer salmón. Salmón.
Deu ser un fabricant d'un envasador de salmó, o... Mira, se m'acau el boli i tot.
El que t'has quedat... Bueno, és que és un... Mira, de veritat, o sigui, el Hola, Setmana, El País, La Vanguardia, El Mundo, parlen d'aquest lot. Jo no sé per què li volen donar publicitat, però he pensat, bueno, doncs jo el portaré també. Saps què ha fet ser fill de son pare? I resulta que son pare és un dels més rics de Noruega, però per no pagar tants d'impostos ha passat ja part de la seva indústria, que és la de salmó, no?
Sí.
Per això duim aquesta cançó, has vist? Com a curs, saps músiques un munt?
Sí.
Val. Resulta que és el propietari, fundador i propietari de Salmar. Es diu així aquesta empresa. Segur que has menjat salmó. Tu t'agrada salmó?
Sí, molt.
Molt bé. I allò molt no, però m'agrada. Bueno, pues, és seu pare, Gustav Witzow. Son pare és el propietari de Salmar, que és una de les empreses més grans del cultiu de salmó. Es casa que és 2013, son pare, aquest lot no té ni 30 anys, val? Mm-hmm. I ja pot presumir de tenir una de les comptes corrents més envejades del planeta, perquè, atenció, aquest jove té ara 2.200 milions d'euros.
Ara entenc per què salmó va tan car.
Bueno, és que jo no me podia imaginar, però clar, és que si tu penses dels països del nord que més la producció de salmó més grossa està a Noruega, i sabeu que la té aquesta família, la té quasi tota. El cas és que, clar, bueno, son pare li ha passat el 53% de les accions d'aquesta empresa de Salmar i, bueno, perquè... ell el que no volia és que quan ja no estigués son pare, quan ell morís, el patrimoni quedàs delmat, perquè tenen unes altes taxes hereditàries allí en Noruega, i el que ha fet és passar-li aquest 53%...
Però això és legal, allí?
Sí, sí. El que passa que el que no pot és gestionar la seva fortuna, és a dir, que la pobra lot és ric, però no pot tocar
però no
res.
Pot tocar. No pot tocar. Quina pena, per això...
Però què ha fet? Ha dit, bueno, clar, no passa res.
Si son pare mor en circumstàncies estranyes, de seguida la policia anirà a buscar algú.
Ja, jo crec que per això jo a casa no m'varen donar totes les accions fins que la cosa no es va veure clara. Però el cas és que ell, el que ha fet aquest Gustav, que l'heu de veure, perquè és, a més de tenir molts de sous, resulta que és guapo, perquè té el pèl ros, és alt, està musculat, té els ulls blaus, i ha dit que farà de model. I li va molt bé, perquè una agència de models que es diu Next Model Worldwide de Nova York, bueno, pues, l'ha agafat i està en moltes portades i és un jove...
I per això tothom en parla.
Exacte.
Molt bé, i acabarem parlant de Banksy, que és un dels teus artistes preferits.
Banksy. És que no ho sé ni dir malament com ho dius.
Tu saps que amb Banksy passa com amb Johnny Depp.
Sí.
El Johnny Depp, tothom ho diu malament.
Sí, jo ho dic malament.
És Johnny Depp.
És Johnny Depp, i jo he dit Johnny Depp. I jo record que vaig venir aquí al principi...
Aquí tothom diu Johnny Depp.
I ell, Pablo Morganti, me va mirar com... No, diu Johnny Depp, perquè jo dic Johnny Depp. I no m'he llevat,
No, i això, nosaltres en Banksy li deim Banksy.
És que no ho sé ni dir. Banksy. Com li dius?
Banksy. Jo li dic Banksy.
Vale.
Pablo Morganti, tu com li dius? El Manolo. Li...
Bueno, el cas és que fa unes setmanes ja valen parlar d'aquest artista, que sí. Bueno, jo soc molt fan, Banksy, i que perquè a Madrid es presentava l'exposició, l'havia dut aquí per això, per anar a Cercle de Belles Arts, una exposició que encara es pot veure, que es diu Banksy, The Street of Isacambas, que és una mostra inèdita a Espanya, obres de les més conegudes d'aquest artista que és britànic, com Sa nena en superaigua, Nena amb un globus, L'amor està a l'aire, en fi. I què passa? Que ara ha aparegut una altra obra nova en un mur d'una casa de Bristol que està relacionada amb la pandèmia, que és un uís, no?
Un esternut.
I, bueno, resulta que l'obra està situada a un dels carrers amb més pendent de la ciutat. És extraordinari, se diu el carrer Wall Street, a l'àrea de Totterdam.
No Wall Street, Wall Street.
Wall Street, sí. Wall Street és a més... també té molta pendent Wall Street. Bueno, el cas és que Wall Street és a més considerat com el carrer més empinat de tot el país i té 22 graus d'inclinació. Al principi del carrer és on ha fet la pintura, un mur d'una paret. I aquí, on els veïns diu que lliguen els seus cotxes en els fanals a l'hivern, quan gela l'asfalt, perquè
no lleneguin cap a baix i no se'n vagin a la Quinta Forca.
Exacte. I d'aquí, Banksy ha decidit plantar la seva nova creació, que és una àvia amb el seu mocador lligant el cap i el seu bastó, una típica gualeta, no? Amb una bossa, que imaginem que ve de supermercat, que es queda endarrere perquè fa un uís tan fort que la dentadura postissa li surt volant.
Ai.
Sí. I que en doble, amb la seva força, es fona més de sa casa, però per això ha fet aquesta localització, perquè Banksy diuen que buscava el joc tip que sembli que de sa força de Suïssa les cases surten projectades. És boníssim. Bueno, el cas és que la lectura que han fet els experts sobre aquesta obra de Banksy resumeix el coronavirus, han dit, perquè és una pandèmia que s'ho emporta tot per davant i que mou els fonaments de les cases, dels carrers, de les ciutats i de les nostres vides.
Ah, sí, ara vendrà Banksy dirà que en realitat estava parlant de la caiguda de l'imperi romà o de qualsevol altra cosa.
O, bueno, de que no, sa mala fixació de les dentadures postisses, també, no?
També.
Bueno, és que és el millor de tot. Ara ve la notícia més interessant de totes les que es muren. S'ha realitzat la seva obra. Resulta que pertany a una casa que estava en venda, val, per 300.000 lliures esterlines, bueno, una mica més de 350.000 euros, però ara resulta que la seva propietària ha paralitzat immediatament la venda perquè li han dit que pot treure gairebé 17 vegades més en la venda de la casa perquè hi ha la pintura en un dels seus murs de Banksy, i ha calculat que ara la pot vendre per 5 milions i mig d'euros.
Una pregunta, Banksy sempre firma les seves obres?
No.
No?
No.
I com saben que és seva?
Perquè saben que, home, perquè els experts ho saben, claro. El cas és que, bueno, això té molta tela, exacte. Però tal com recullés Daily Mail, aquesta dona de 57 anys que volia vendre sa casa tenia previst signar els papers de sa seva venda sa setmana següent, quan es va trobar aquest dibuix, però sa aparició de sobre, que ha estat batejada com a Xu, no, sa onomatopeia de Suís, ho ha parat tot. I ara el que ha fet és intentar protegir, sigui com sigui, aquesta obra. Ha posat una sobre en mans d'una, sa casa en mans d'una empresa de seguretat, que, on té guàrdies vigilant, perquè, bueno, hi ha molta gent fent cua per fer-se una foto davant, i també ha instal·lat una làmina de plexiglas que protegeix sobre dels vàndals, perquè han arribat a arrencar obres de les parets de, imagina't, de Banksy. Llavors, imagina't, pot quedar sense una paret de casa seva, llavors sí que no la vendrà a casa.
Segur.
Bueno,
segur que no.
Així no.
Amics i amigues, si Banksy o Banksy, com es digui, us pinta un smiley a la paret de casa vostra, no se us ocorreixi repintar-hi damunt.
No, aquí a Eivissa no ve per mort d'això, perquè som tan
perquè
burros
repinten.
Que diuen, passaràs aquest que m'ha pintat aquí.
Neus, molta merda.
Gràcies,
sort.
Igualment.
Salut. Nosaltres ho deixem aquí. Bé, encara mos queda una coseta més. Cada dilluns estem fent la història de la lubricació. Bé, una cosa que és molt estimulant. No sé si ho vareu sentir dilluns passat, si no ho vareu sentir. Bé, us deim que ho podeu fer i que segur que us sentireu d'això, lubricats. Hollywood movies train their mind about the skill of people for profit, that's what it is. Ab tum ghar pi raho, haath ragadti raho, koi bahar bulaye to bolo no no. Ye jo bahana mila, take some time off. It's just that makes the most of the...
De Rebo a la Formentera, el programa dels teus insomnis. A IB3 Ràdio, quan és la mitjanit.
Bon vespre i benvinguts una vegada més a Una breu història de la lubricació. Som en Gabriel Pericàs i, com sabeu, estem enregistrant aquest programa des del Casal Solleric de Palma. El capítol d'avui serà molt breu. Vull fer un petit experiment i al final vos plantejaré un dilema a moda d'enquesta. La setmana passada vàrem plantejar que aquest programa s'articulava entorn a la idea de que no se pot xerrar amb sa boca seca. I he pensat que seria interessant que avui intentem demostrar-ho. Sabeu que els dentistes tenen aquests petits aspiradors que fan servir per aspirar la saliva dins la teva boca perquè no se t'acumuli i no et sentis la necessitat d'enviar-te-la, no? Un gest que, de fet, és pràcticament involuntari i que, evidentment, dificulta la tasca del dentista. No n'he pogut aconseguir cap, així que farem una cosa similar, però més senzilla. He vist que per internet circula un d'aquests desafiaments que consisteix en enxugar-te la boca amb un secador de pèl i després intentar menjar tantes galletes com puguis. I farem el mateix, però en lloc de menjar galletes, provaré de xerrar. I me diuen que vos adverteixi que és una mala idea i que no ho proveu de fer a cap vostre. Però anem a provar-ho. Bon vespre... bon vespre... Ai. Uf, és realment molest. I és que, de nou, donant per fet la humitat dins la nostra boca. Això que diuen que només m'han recordat de Santa Bàrbara quan trona. Però, en fi, queda corroborat que tenir la boca seca dificulta es xerrar considerablement. I no cal fer un experiment com aquest per entendre a quina sensació me refereix, que tots han tingut la boca seca en algun moment. Un dia que te toca xerrar en públic, a una primera cita, una entrevista de feina, etc. I de fet hi ha gent que pateix de manca de saliva com una condició mèdica. I he llegit que en casos molt greus aquests pacients poden arribar a perdre del tot la habilitat de parlar. El terme mèdic és xerostòmia i sembla que se pot deure a múltiples causes. Algunes circumstancials, com que sigui un efecte secundari d'algun medicament, i d'altres més inevitables, com l'edat, per exemple. Sembla que és més o manco comú a la vellesa. I l'altre dia comentava això amb una amiga i me va dir que sí que li sonava que el seu sogre se queixava de que la seva producció de saliva havia disminuït significativament a partir de certa edat. Lo que no deixa de ser sorprenent, me va dir, perquè no calla ni de baix aigua. També me va dir que la seva doctora li havia receptat una saliva artificial, que és una cosa que existeix i que, de fet, pots comprar a qualsevol farmàcia. I, evidentment, n'he comprat un potet, ja que han fet la prova amb escassetat de saliva per poder fer la prova, en aquest cas, amb un excés de saliva. I bé, anem a provar-ho. Bon vespre i benvinguts una vegada més. En aquest cas no se nota cap diferència. Però és interessant en qualsevol cas perquè resulta que la secreció excessiva de saliva també és una condició mèdica que s'anomena ptialisme, amb P de palma, ptialisme. I quan me vaig assabentar d'aquesta, per dir-ho així, asimetria, la meva sorpresa va ser majúscula de que no hi hagués cap emprenedor, ara que hi ha tant d'emprenedors, que hagués iniciat un servei d'intercanvi de saliva per subscripció destinat a persones amb dèficit de saliva. Saliva natural, arreplegada de gent que en té de sobres, enviada cada setmana dins un sobre discret directament a casa teva, el primer mes és gratuït, sense compromís de permanència, pots cancel·lar la teva subscripció en qualsevol moment, etc. I això m'ha fet recordar una anècdota que me va passar fa uns mesos, i és lo següent, i és absolutament verídic. Estava fent com una oficina de correus i a davant jo hi havia un jove que volia enviar un sobre molt petit als Estats Units. La lota de correus li va dir que havia d'omplir un formulari per la duana i quan el jove arriba a la part on diu contingut despaquet o algo així, s'apropa la lota i li diu així fluixet: aquí què he de posar? I ella li contesta que lo que sigui que hi ha dins el sobre, i ell li diu: és que et saliva. I fas broma que això va passar de veres. I bé, li explica que estava enviant la seva saliva a una companyia que se diu Ancestry.com perquè li calculessin els seus percentatges racials i te diuen d'on venen els teus avantpassats i tal. Bueno, potser ho coneixeu. I deixant de banda que aquestes empreses són realment opaques i no se sap ben bé què fan ni amb qui comparteixen tota la informació genètica que extreuen, hem de tenir en compte que això està passant a una petita oficina de correus de Bunyola, on els nostres arbres genealògics són tres cosins i una cabra. Els resultats no seran tan sorprenents com esperes. I bé, estem arribant al final del programa d'avui, però abans de tancar, com vos he dit, m'agradaria deixar-vos amb un dilema. Ja que hem xerrat d'aquesta idea d'intercanvi de saliva i ja que sabem que l'efecte còmic d'aquesta proposta se deriva d'esfàstic com es provoca la idea de veure saliva d'una altra, m'agradaria filar una mica més prim. Així que el dilema és el següent. Si haguéssiu de veure un tassó de saliva, imagineu que vos hi va sa vida, i que no és un tassó molt gros, un tassó petit, preferiríeu veure saliva d'un sol individu o salives d'una multitud de gent mesclades? Aquesta és la pregunta. Preferiríeu veure saliva d'un sol individu o salives d'una multitud de gent mesclades? Esperen les vostres respostes i ara sí, mos despedim. Tornarem la setmana que ve amb un nou capítol d'una breu història de la lubricació. Som en Gabriel Pericàs. Com sempre, moltes gràcies per escoltar-nos i fins una altra.
La caixa negra.
Lea Mas no era un home reflexiu, sobretot gens filosòfic. Sabia que estava eliminat. Un fet de la vida amb què havia de carregar d'ara endavant, com qui ha de viure amb un càncer o a la presó. Sabia que no hi havia cap classe de preparació que pogués servir de pont entre l'abans i l'ara. Havia trobat el fracàs, com un dia trobaria la mort, probablement amb ressentiment cínic i amb el valor d'un solitari. Havia durat més que la majoria. Ara estava derrotat. Es diu que un gos viu tant de temps com els seus queixals. Metafòricament, a Lea Mas li havien arrencat els queixals i havia estat Mundt el responsable. 10 anys enrere hauria pogut prendre un altre camí. A aquell anònim edifici governamental, a Cambridge Circus, hi havia tasques burocràtiques que Lea Mas hauria pogut assumir i conservar fins a la vellesa. Però Lea Mas no estava fet per aquestes coses. Tan infructuós hagués estat demanar un jockey que ho deixés tot per fer-se corredor d'apostes, com suposar que Lea Mas abandonaria la vida militant a canvi del tendenciós teoritzar i el clandestí interès egoista de Whitehall. S'havia quedat a Berlín, conscient que el departament de personal havia marcat el seu expedient per revisar-lo al final de cada any. Sorrut, obstinat, despectiu amb les instruccions, dient-se a ell mateix que ja se'n sortiria. El treball d'espionatge té una sola llei moral. Es justifica pels resultats. Fins i tot els sofistes de Whitehall reten homenatge a aquesta llei. John le Carré, l'espia que va sorgir del fred.
La caixa negra.
Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
Que complicat de ser sexy. Això ho sap en Pablo Morganti, que ha estat en els controls tècnics, i tota la resta de l'equip, començant per la Neus Torres, d'Àlex Berlanga i els que els parlen, en Vicent Ur. Res més, molt bona nit, besitos, us esperam demà a partir de la mitjanit. Fins demà!
I'm too sexy for your party, too sexy for your party, the way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. By far, and I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat, what you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I shake my little touch on the catwalk. Cat.